COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dimarts, és 4 de setembre, el dia en què sabem que agost va acabar amb la factura de llum més cara des de gener de 2017, ho diu l'organització de consumidors Facua. El rebut mitjà ens ha arribat als 80 euros. Això són 9 euros més que l'agost d'ara fa un any. El rebut se'ns ha encarit més d'un 12% en aquest darrer any i des de l'organització denuncien que s'està arribant a màxims històrics. Per tot plegat, demanen al govern que intervingui les tarifes del sector elèctric per acabar amb l'especulació i que s'aprovi una autèntica tarifa social. Si al mes d'agost estem parlant de màxim històric del preu de la llum, no em vull ni imaginar de quins preus parlarem al desembre. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve carregada al nostre espai de talent amb denominació d'origen. Avui coneixerem la Marina Comes. Ella és de Tarragona i és una de les professionals més importants actualment del món dels viatges i el turisme a través de les xarxes socials. Coneixerem una mica més com va començar en tot plegat, en què consisteix exactament la seva feina i li preguntarem també quins són els seus racons preferits de Tarragona. A partir de la una agafarem la Nacional 240 perquè avui toquen a buscar la recepta de la setmana. Vindrà el Sergio Domínguez de la taverna de Misti i, com no, vindrà la Leida Martí que ens obrirà el primer vestidor de la temporada. A partir de 2:15 arribarà el Sibarita, avui a través d'algú que es posa als fogons buscant els millors productes de les comarques de Tarragona. Coneixeran la Mònica de Monebre. Recordin que aquí esperem les seves propostes, les seves opinions a través del Twitter del programa @copetarragona i també a través del nostre WhatsApp. És el 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les 2 al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. I comencem com cada dia, obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps primer, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, on hi tenim el Josep Moragas. Josep, bon dia.
Bon dia. A Tarragona seguim amb el cel més aviat tapat. Aquest cel el mantindrem durant tot el dia i fins i tot cap a la tarda s'anirà tapant encara més, creixeran núvols d'evolució que ens poden deixar ruixats i tempestes. Temperatures sense grans canvis, màximes que avui es mouran entre els 29 i 32 graus i el vent que per la seva banda bufa variable i fluix. De cara a demà el cel seguirà ennuvolat, tindrem algunes boires matinals i núvols d'evolució diurna que ens poden deixar ruixats i tempestes. Es poden ser localment fortes i en forma de calamarsa ja cap a la tarda. Temperatures que es mantenen. Tarragona demà arribarem als 28 graus a màxima, a Gandesa 28, a Tortosa, al Vendrell i a Reus també arribarem als 29 graus a màxima. El vent que per la seva banda bufarà variable i fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Josep. Pel que fa al trànsit, el Servei Català de Trànsit informa aquesta hora que hi ha circulació amb congestió a la T211, a la 9 de Gaià, a Tarragona. S'està donant pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa a causa d'una esllavissada que hi ha hagut aquest matí. S'està netejant la via encara.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Dotze i 24, força normalitat en les primeres hores de l'aplicació de la nova norma a la Nacional 340 i Nacional 240. Els Mossos han aturat una trentena de camions de gran tonatge als controls instal·lats a les comarques de Tarragona. La 340 s'ha buidat clarament de camions, entre les crítiques dels transportistes i també d'alguns negocis a peu de carretera. Els transportistes rebien amb resignació aquesta mesura i s'han queixat que passar per l'autopista els suposarà un important sobrecost. Per la seva banda, els propietaris d'empreses situades a peu de carretera, com tallers o restaurants, veuen amb incertesa el futur dels seus negocis. L'Agència Catalana de Notícies ha recollit alguns dels seus testimonis dels transportistes i del propietari d'un taller que està a peu de carretera. Escoltem en Xavier, en Claudio i l'Ivan.
Tema de camió, a veure, adelantaria més, perquè, claro, la Nacional va més lenta, però, claro, en tema econòmic, vull dir que no gasta més diners. I el preu del viatge és el mateix.
Els preus dels viatges no pugen. Llavors, tota la diferència és que que agafar, diguéssim, de lo poc que queda. Llavors, pues, ens afectarà i prou.
No ho creiem que s'acabi solucionant perquè l'autopista no té la suficient capacitat per absorbir tot aquest tràfic de vehicles. Llavors col·lapsaran l'autopista. I aquí ens quedem amb una nacional, amb una doble línia contínua, amb rotondes molt poc efectives.
Des d'aquest diumenge els Mossos comptabilitzen els centenars de camions que eren aturats als punts de control de les Terres de l'Ebre, per exemple, per informar-los de l'obligació de desviar-se cap a la P7, un fenomen que ja preveien el que ha passat. Alguns no coneixien la mesura, que ja havia entrat en vigor perquè estaven en ruta o feien el descans. Ho ha constatat el cap de trànsit dels Mossos a les Terres de l'Ebre, el Sergi Saladier.
Bé, de moment s'està fent sense cap problema. Hi ha hagut molta campanya d'informació, tant a les patronals com als sindicats del transport. Bueno, no són massa els camions que no compleixen amb la restricció que va començar diumenge. Bueno, la majoria són estrangers. Les senyals són clares, als panells. El tema de l'idioma, pues, bueno, de vegades ahir ja vam tenir, igual que avui, pues, algun conductor de l'est, són lituans, no entenen l'anglès ni el castellà. Llavors, però bueno, és qüestió de... s'aniran acostumant.
De retruc, l'autopista va més carregada de camions i és que, segons el sector del transport, abans de la restricció, la meitat dels 9.000 camions que circulen a diari pel corredor mediterrani ja anaven per l'autopista. I també hi ha els veïns que porten anys lluitant per una autopista completament gratuïta, creuen que això és només un pegat i que s'aconseguirà col·lapsar la que ha de ser la via ràpida, que no podrà assumir la quantitat de trànsit pesant a diari. Creuen que s'està posant la xifra de morts de la Nacional 340 com una excusa per implantar un sistema de vinyeta i acabar beneficiant econòmicament a les concessionàries. El portaveu del moviment veïnal per una AP7 gratuïta, en Llorenç Navarro, ho ha dit a COPE Tarragona.
Que mos volen donar un gàtil i mos faran cagar una palmera. I sé que sona molt feo dir-ho, però és així perquè la gent pugui entendre que aquesta excel·lència que creuen que han aconseguit és el premi pas per intentar ficar-nos un pagament de per vida i justificar-nos que això és la nostra salvació. I l'únic que és donar-li a les concessionàries la utilització de les infraestructures perquè ells així anualment mos ho aniran muntant fins que sigui quasi inviable.
Canviem de qüestió. L'atur ha pujat un 2% a l'agost a les comarques de Tarragona. Es freguen els 18.500 aturats. Són 500 persones més que al mes de juliol. I a més coses, el doctor Òscar Ros deixa la direcció de l'Hospital Sant Joan de Reus per iniciar una nova etapa professional. Se'n va a Alacant, segons ha informat el mateix centre. La marxa arriba just després del cessament del director territorial de Sanitat al Camp de Tarragona, en Roger Pla, i recordem que un dels motius d'aquest cessament era precisament els seus plantejaments sobre un nou model de gestió del Sant Joan de Reus, que posava en entredit la voluntat de la Generalitat d'engegar-hi un consorci. Un consorci del que, per cert, a hores d'ara no sabem res. I la xifra del matí són les 3.150 assistències que Creu Roja ha fet aquest estiu a la demarcació de Tarragona. La majoria d'atencions han estat per picades, més d'un miler per picades de medusa. S'han rescatat també 58 banyistes. L'estiu tanca amb dues víctimes mortals per ofegament a les platges tarragonines. I una altra xifra, els 19 aparells d'antienuegament que ha comprat el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Els dispositius estaran a disposició a partir de l'inici d'aquest curs i demà dimecres al voltant de 25 monitors de menjador de la comarca participaran en un taller pràctic sobre el seu funcionament. La Fiscalia sol·licita una pena de 2 anys de presó i més de 6.000 euros de multa per a 4 individus acusats d'agredir els vigilants de l'estació de tren de Segur de Calafell i malmetre les barreres d'accés de les instal·lacions. Els processats són 3 homes txecs i un eslovac d'entre 25 i 30 anys. Tot plegat va passar abans de les 8 del vespre del mes de gener, del 19 de gener, quan els acusats van ser amonestats pels 2 vigilants després d'haver accedit a les andanes de l'estació sense pagar el bitllet. Segons la Fiscalia, un cop van ser expulsats de l'estació, els acusats es van posar d'acord per agredir als responsables de seguretat i, posteriorment, ocasionar destrosses a les barreres d'accés que s'han valorat en més de 5.000 euros. Hi ha més qüestions. La verema d'enguany es preveu més quantiosa i amb un endarreriment d'una a dues setmanes respecte a la de 2017. Això suposa un retorn al temps normal de verema dels darrers anys, mitjans, finals d'agost i començaments de setembre. Excepcionalment, pot ser que no tinguin una recuperació igual les vinyes que han patit sequera severa en els darrers anys. Per zones productores, a la Terra Alta es preveu una collita superior a la de l'any passat, amb inici de verema una setmana retardat. Tant el Priorat com el Montsant esperen que les collites recuperin les dates d'inici normals dels darrers anys. La Conca de Barberà calcula iniciar verema ja aquesta setmana. La sortida de raïms ha estat correcta, exceptuant el trepat com a conseqüència de l'anterior sequera. I ens quedem a Reus. L'ONG Nova Eucària ha denunciat l'Ajuntament davant la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona per un presumpte delicte de maltractament animal contra els coloms. Denuncien els mètodes de captura i extermini que es fan servir a la ciutat amb l'argument de reduir la sobrepoblació d'aquesta espècie. L'entitat ecologista considera que aquests fets constitueixen delicte penal que es repeteix amb impunitat. La directora de Nova Eucària, Joana Carbonell, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Es dipositen gàbies en punts concrets de la ciutat, les deixen obertes, llavors els animals, en aquest cas la majoria són coloms, van entrant. Al ser un mètode no selectiu, com et comentava, també poden i entren altres aus que estan especialment protegides per la llei. Aquestes gàbies es tanquen i llavors què ha passat en el cas de la ciutat de Reus? Pues que moltes vegades es moren per inanició perquè es deixen allí moltes hores o fins i tot dies. I si les que sobreviuen, normalment es gasifiquen.
S'estima que a Reus hi ha uns 40.000 ocells d'aquesta espècie que es concentren en punts molt concrets, com els passejos o el barri del Carme. I atenció al que llegim avui al diari de Tarragona. Montblanc han retirat un rusc d'una casa amb 50.000 abelles. L'habitatge està al Raval de Santana. Els apicultors van retirar el rusc que portava uns 5 anys a la casa.
Copia Tarragona.
Estàs informat.
I breument, en esports, el Reus sabrà aquesta setmana, dijous en principi, si pot incrementar el límit salarial de la plantilla. La Liga surt així al pas de la denúncia del club i del jugador Isaac Cuenca, que asseguraven que no els havien deixat inscriure el jugador per qüestions salarials, per no assegurar el mínim salarial, concretament. Arribem a les 12:32 minuts. Repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui: los comercios de carretera ya echan en falta a los camiones. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, els partits polítics de Reus es mullen per la severa. I al tarragonadigital.com llegim que la comunitat islàmica a Salam vol construir una mesquita a Sant Pere i Sant Pau. Al Tarragona 21, destacada: nova onada de trencadissa de vidres a vehicles a Vidal i Barraquer i al carrer del Mar. I finalment, en portada avui al diari Més, dimiteix el director de l'Hospital Sant Joan de Reus, Òscar Ros. Passen ja 33 minuts de les 12. Nosaltres ens naturem un i mig per la publicitat i continuem amb més coses aquí a Herrera en Copa Tarragona. No se'n vagin.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo.
Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes, en 13.
Corres por la mañana para coger el autobús.
¡Espere!
Al mediodía porque te cierran el banco.
¡Ay, que no llego!
Y cuando por fin llegas a casa, sales a correr. Hay que ser muy runner para entenderlo. Por eso te mereces un 20% de regalo en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre, Nike, Adidas, Asics y muchas marcas más con un 20% de regalo en calzado y textil de running. Ven corriendo a El Corte Inglés.
La Razón te regala las sartenes de cobre totalmente antiadherentes. Nada se pega y no se rayan. Podrás cocinar de forma más saludable con muy poco aceite o al vapor. Válidas para inducción e incluso para el horno. Y se limpian en el lavavajillas. Llévate el juego de 6 piezas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco. Al nostre Twitter. @CopeTarragona.
Vinga, aixequem la persiana del programa. Aquesta temporada continuem amb el nostre espai de talent amb denominació d'origen. Busquem, ja saben, cada setmana doncs, projectes, idees que ens criden l'atenció arreu del territori. I avui els començo aquest espai amb una proposta diferent. És especial. Sabien que una de les professionals més destacades actualment a les xarxes socials dins l'àmbit dels viatges i el turisme és de Tarragona? Volem saber com funciona aquest món, volem saber qui és ella. Estem parlant ja el 2018 d'una feina, com qualsevol altra. Doncs volem descobrir de la mà de la tarragonina Marina Comes. A la Marina la tenim avui a l'estudi. Marina, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs encantada d'estar aquí.
Un plaer tenir-te per aquí, perquè a més hem de dir-li als oients que ha sigut una sort enganxar-te a Tarragona directament, eh? Casualitat de la vida. S'han alineat els astres, no?
Totalment. No és que estigui gaire per aquí, però em vau avisar i just estava i dic, doncs som-hi.
Clar, sí, perquè és difícil enganxar-te a casa, tu, eh?
La veritat és que sí. La feina que tinc ara precisament consisteix en estar donant voltes per tot el món i, home, sempre que puc, com que tinc la família a Tarragona, doncs quan puc escapar-me vinc, sobretot a l'estiu, intento Clar. Fer una setmaneta aquí de relax i família i justament em vau contactar aquests dies.
Doncs mira, sort que hem tingut, eh? Això, mira, és una sí. casualitat. La coneixeran, potser la segueixen, de fet, en xarxes socials, a Instagram, a Twitter o a Facebook, no? Tinc aquí jo davant les dades, Marina, @marinacomes, si sí. no la segueixen. Que ja poden començar. 244.000 seguidors a Instagram, 2.900 i escaig a Twitter i a Facebook. Escolta, en quin moment comences tu en tot això? Perquè tu ets advocada i exercies, no? Si no vaig
Exacte.
Malament.
Sí, jo sóc advocada mercantilista i fa, doncs mira, el setembre farà exactament 3 anys vaig començar a penjar fotos dels meus viatges a Instagram arrel de que una companya de feina em va dir però és que les teves fotos les hauries de penjar a Instagram perquè no són per penjar-les a Facebook, que són molt maques, i jo... Home, doncs, bueno, doncs vinga, anem, perquè a mi viatjar i la fotografia sempre m'ha agradat i viatjava molt abans d'això ja. Llavors vaig començar a penjar-ho, veus que a la gent li agraden les teves fotos, te les comencen a publicar pàgines especialitzades en temes de viatges, vas creixent, cada dia tens més gent, fins que, bueno, una foto se'm va fer viral a Instagram, una foto que vaig fer al Marroc, amb un poble blau... Aquella foto va donar voltes per totes les pàgines de viatges, després van venir també, em va passar el mateix amb dues fotos a Suïssa, amb un llac molt maco, el llac de Blausé, que és, bueno, impressionant, em va passar el mateix, es van fer virals, i llavors ja entres com en una espècie de roda d'altres influencers de viatges es comencen a seguir, comencen a fer entrevistes, surts aquí, surts allà, comença a fer-se la bola grossa i, bueno, i vas creixent i dius... Comencen a contactar amb projectes professionals
sí.
i el que va començar com un hobby es converteix en una feina. I arriba un moment que dius, bueno, és que això em sembla que és una feina ja.
Clar.
I és quan decide... Arriba un moment en el que tu veus que d'aquí podries fer negoci en el sentit de dir, bueno, és que això pot ser la meva feina, pot ser una petita empresa, no? Diguem que jo ara sóc autònoma, estic donada d'alta com a autònoms i tinc pues, el meu negoci com a... viatgera, freelance, fotògrafa, digue-li com vulguis.
Sí, clar, o sigui que al final va ser una mica casualitat i no ho vas buscar, sí, no? Va buscar a tu una mica, no?, el projecte.
Totalment, o sigui, això, a veure, quan vaig començar a penjar fotos i vaig veure que hi havia gent que es dedicava a això, òbviament tens la idea de que això seria com el teu somni, però mai et penses... què et passarà? Sobretot començant amb 200 seguidors, que són els meus amics i família.
Exacte.
O sigui, no penses que un dia tindràs més de 200.000 seguidors i que et contactarà l'oficina de turisme del Japó perquè vagis a fer allí un viatge i una campanya i ho promocionis. És que és algo que no et penses que et passarà. Però, clar, arriba un moment que comences a creure en els teus somnis, perquè dius, bueno, vaig començar amb 200, tinc 15.000, ara tinc 30.000, ara m'han contactat d'una marca de roba, ara m'avisa un hotel, ara l'oficina de turisme a Suïssa. Clar, arriba un moment que dius, bueno, ja està. Això ja ens hi hem de posar professionalment.
Clar. Tu has dit diverses coses sobre les que et vull preguntar. D'entrada, que has dit farà 3 anys ara aquest
setembre.
Clar,
sí.
Suposo que aquest creixement ha sigut gradual, tampoc
sí.
és de la nit al dia,
no?
Llavors, en quin moment tu dius, ai, al tanto, que aquí se m'està obrint una nova porta, un nou camí que potser no m'havia plantejat?
A veure... no em puc queixar perquè des del començament el creixement era progressiu, era més lent, però era progressiu, que realment al cap d'uns mesos... Per mi era una... Des del començament vaig tenir una... No sé com es diu en català, però una corazonada.
Sí.
Perquè encara que no fossin grans imports de seguidors, sí que pensava, a veure, al meu voltant la gent té 200 i 300 seguidors, que jo em plantifiqui amb 5.000 o 6.000 al Nadal, havent començat al setembre, ja sé que 5.000 o 6.000 no és una cosa exagerada, però dius, aquí veig alguna cosa, no? Uh-huh. I jo, secretament, tenia aquesta il·lusió de dir, vale, no puc anar explicant que crec que aquí hi ha alguna cosa, però jo noto que la gent, per als comentaris que em deixen a les fotos, pel que em diuen, veig que connecto amb la gent que busca veure fotografies de viatge, perquè la meva fotografia busca això, no? una fotografia una mica màgica, sempre dins de la realitat, però buscant els paisatges més impressionants d'un mm-hmm. lloc, els raconets més cucos, i que la gent vegi la foto i no passi a la següent, sinó que digui, ostres, què és aquest lloc? Qui és aquesta noia que està aquí sempre d'esquena a les fotos? Un punt una mica així màgic, misteriós i de viatge, també, no?
Clar. També això és important, perquè tu apareixes a les fotos. Sí. No sé si hi ha un punt de vergonya o és un estil, és l'estil Marina, no? De dir, doncs, això, d'esquena, de perfil, no? Com no sent la protagonista de la foto, en realitat, que el que mirem sigui el paisatge, però a través teu, no?
Sí, exacte. O sigui, des de sempre ha sigut una mica així. No és que ho hagi volgut fer especial, perquè formava part una mica de l'estil que jo buscava, perquè si tu ets el protagonista, jo crec que fas que la persona que veu la foto desconnecti amb el destí. Llavors, el fet de que la gent no es representi... O sigui, si jo no ensenyo la meva cara, no estic assumint el protagonisme, tothom es pot identificar amb aquella foto i tothom pot dir, ostres, voldria estar aquí. Uh-huh. Si surto jo saludant a la càmera, trenques una mica la màgia d'aquest moment. Llavors, a mi m'agrada l'element humà, les fotos, m'agrada. M'agrada una foto on surt algú d'aquesta manera secundària, no? Perquè trobo que fa que aquell lloc passi a ser més real. No tinc res en contra de la fotografia de paisatge. Clar. Hi ha grans fotògrafs molt millor, boníssims que fan això. Però a mi aquest punt personal de dir, doncs aquest és el lloc que tu podries estar, fa que connecti més la persona que la veu, la foto, no? De dir, doncs l'any que ve vull estar, ostres, vull un sopar amb aquesta taula, amb aquestes vistes davant del mar. I tu estàs allà sentada, no veuen qui ets i li dona un punt especial, amb la meva humil opinió, òbviament.
Sí, sí, sí. Sí. No sé si consideres que hi ha un estil, Marina Comes, no? Que a més, ara, no, és veritat, allò de dius, has servit d'inspiració, perquè tu veus les fotos també de la gent, serveixes d'inspiració per molta gent, no?
Suposo que sí. El que passa que jo amb això, realment a vegades la gent em diu, ostres, noia, però i no et fa cosa tanta gent que et segueix tal... I jo... No tinc mai aquesta... No hi penso gaire amb això, no? Uh-huh. Llavors, a vegades m'envien... Bueno, a vegades, quasi a diari, et diria, molta gent m'envia e-mails, missatges i coses, i els comentaris típics de les fotos, però hi ha gent que t'envia missatges privats perquè troben que és com més... I a vegades m'envien la seva foto, com l'han fet, basada en una meva, i em diuen, bueno, me intentona de hacer un Marina Comes, pero un poco fallido, saps? I t'envien i em fa gràcia, la veritat, perquè és en aquell moment que sí que m'adono compte que dic, ostres, és que jo aquí estic fent la meva, no?, amb les meves fotos, tal, i m'agrada molt contactar amb la gent, o sigui, contestar a la gent i tal, però no penso mai en aquest moment de dir, bueno, és que tens a molta gent que sap qui ets i que et segueix i que fa fotos com tu, però, no sé, jo relativitzo, saps? De dir, perquè sempre és molt maco, o sigui, no he tingut mai cap mala experiència, o sigui, sempre és com una cosa molt, doncs això, que la gent et diu, ostres, m'has inspirat en aquí, hi ha gent que a vegades està de viatge i m'envia un missatge i diu, mira, t'escric des del Marroc i estem aquí de viatge amb la meva família perquè les teves fotos d'aquell poble blau em van inspirar i vaig dir, he d'anar allà. I aquestes coses em fan molta il·lusió, la veritat. Mm-hmm,
clar. Bueno, aquest seria una mica el resum del que fas, no? T'ho has dit abans, influencer de viatges, que és una paraula amb la que estem convivint, no?, des de fa un temps, que pel que veig, no sé si t'agrada molt, és una de les coses que et volia preguntar, no?
Sí.
Perquè no sé si la tenim ben o mal considerada, no? Quan es diu influencer, hi ha una connotació que potser no és del tot positiva.
Sí, crec que no és una bona paraula perquè dona a entendre que tu estàs intentant influenciar la gent. I en el meu cas, és que no pot ser el més contrari. Una cosa, si diguessis, inspirar a la gent. La meva idea és inspirar la gent a que apostin per viatjar i veure món. I anar, perquè és que crec, sincerament, que el viatjar té... Bueno, només té coses positives. O sigui, encara avui en dia no li he trobat res negatiu. Llavors, crec que és una cosa que et fa obrir molt els ulls, les cultures, ho entens tot millor. Llavors, inspirador, sé que no és una bona paraula, perquè tampoc seria la paraula, però és que influencer sembla que estiguis com intentant jugar amb la gent. com que els estàs intentant, saps, influenciar. Jo no intento influenciar, jo faig la meva feina i espero que a la gent que li agradi doncs trobi inspiracions de viatges i de fer coses a la vida, però no vull influenciar ningú.
Clar. Miren el que ens ha explicat la Marina, @marinacomes, la poden seguir si no la seguien ja, jo ho dic, perquè realment val molt la pena veure la teva feina, però a mi també m'agradaria que ens expliquessis quina feina hi ha rere una d'aquestes fotos, perquè ara la gent potser pot dir, sí, clar, mira, quina vidorra, no?, la Marina, que se'n va allà de viatge i es fa la foto amb el llac aquest de fons. Clar, suposo que rere una foto hi ha buscar la localització, no?, que la foto sigui correcta, no sé, també fins i tot t'has hagut de formar en aquest sentit, no?
Sí, o sigui, clar, l'aparença d'aquest tipus de feina, sempre, i estic molt acostumada, és que la gent es pensa que tu vas de viatge i quan penges la foto a la piscina d'un hotel fantàstic agafant un còctel amb la posta de sol, tu aquell dia has estat a la maqueta, t'has esperat a que arribi la posta de sol, has agafat tu còctel i has fet la foto. Però clar, no. O sigui, la realitat és que jo sóc super perfeccionista, sóc molt obsessionada de la qualitat de les fotos. Llavors, sempre estic buscant el racó, el moment, la llum, tot el dia, quan arribem a un lloc, jo ja vaig buscant... O sigui, per dir-te, si faig una campanya per un hotel, encara que sigui estar en aquell hotel, que és un resort, amb una platja, de qual, jo aquell dia estic tot el rato donant voltes, aquí, allà, busco els racons, penso a quina hora voldré anar, perquè, clar, a les 12 del matí no és lo mismo que anar a les 7 quan hi ha la posta de sol. Em preparo els temes. I als hotels quasi que et diria que és lo més fàcil, perquè no has de fer una ruta aquell dia. Però, clar, arriba el moment i aquella llum perfecta que jo estic esperant dura uns minutets, uns segons. Llavors, tu jugues tot en aquell moment. En un vídeo tens com a més opcions. En una foto, a mi m'han contractat per fer X fotos, les he d'entregar i jo vull que siguin les millors. Tampoc estic allí un mes per treure el millor. A vegades estic un dia en un hotel. Llavors, perquè l'endemà me'n vaig amb un altre i segueixo amb la ruta. Llavors, és una mica l'estrès de dir, bueno, jo d'aquí he de treure el millor en el millor moment, amb la millor pose i amb tot. Llavors, bueno, sóc bastant... M'obsessiona una mica aquest tema i a vegades m'he de desestressar perquè, clar, quan fas una ruta llarga o estàs una setmana fent una campanya doncs, per una oficina de turisme que inclou una sèrie d'hotels i una sèrie de visites, tothom espera la gran foto, tots ells. Llavors, jo estic 7 dies a Suïssa, però els de cada regió, els de cada visita que fem, els de cada hotel esperen el millor.
Clar.
Llavors, aquell viatge que la gent es pot pensar que idíl·lic, la Marina com la Heidi, aquí a les muntanyes, penjant les seves stories a Instagram de les baquetes i tal, però és que a cada lloc que vaig estic, vale, a veure, aquí quan estarem, mitja hora, 3/4 d'hora, vale, quan tenim, a veure, el millor lloc, pim, pam, pum, saps? A vegades estic sopant i dic, ostres, he de penjar la foto, vinga, i està el meu marit sopant en un restaurant molt xulo, jo al davant d'ell dient-li, Nando, perdona, però és que ara no puedo hablar, perquè he de penjar la foto perquè, saps, és molt més... Que no em queixo, eh?
No, ja t'entenc, eh? Sí, sí.
Que jo no torno, que no ho canvio per res del món, que quedi clar. Però hi ha molta més feina que la gent es creu.
Clar, de la que no es veu, perquè tu has dit abans, sóc autònoma, per tant, clar. No? Tu has de...
Jo tinc els meus projectes, les meves propostes de serveis, a vegades et diuen que sí, a vegades que no, busco clients, els clients em busquen a mi, o sigui, jo faig molta feina de casa, també, entre viatge i viatge.
La que no es veu, la que no es veu a les fotos, no?
Que d'aquestes que són les 5 de la tarda i dius, ostres, no has dinat. I dius, ostres, és que clar, per 4 dies que estic seguits a casa a Barcelona, vaig, bueno, a tope amb totes les propostes de serveis que d'envia, els informes de campanyes que ja he fet, saps? O sigui, molta feina de paper que no veu ningú,
clar.
Òbviament.
Que no es veu darrere d'aquella foto, que tu potser estàs aquí, mira, presentant l'IVA, la pobra sí. Marina, no?, a l'octubre, sí. Mentre està penjant una foto a Sri Lanka, no?
Clar. Exacte.
La vida és així, la vida de l'autònom és així.
La vida és així, però estic molt contenta i molt, bueno, emocionada cada dia de que això sigui la meva feina, no enganyo ningú tampoc.
Clar, clar, perquè això ha anat creixent, tu ho has dit, no? Comença, doncs, contacta una oficina de turisme, això creix a, doncs, hotels, marques de roba, fins i tot, no?, d'altres coses, i, de fet, per exemple, aquest any, una imatge teva també ha sortit en ampolles d'aigua, en ampolles de Fontvella.
Exacte,
no?
Sí.
Una imatge a Santanyí.
Un parell, dos imatges, sí.
A Santanyí, l'altra?
A Eivissa, a cala, amb una cala d'Eivissa del Nord, no me recordo el nom. Sí.
Uh-huh. I sí. També t'has endut enguany el Premi Viajero Amex,
sí.
No? D'American Express, per un vídeo a Tenerife.
Sí, sí, sí.
O sigui que hi ha molta feina darrere, que no és només aquella foto, eh?
Sí, sí, tant i tant. Ara estan sortint projectes que van més enllà de les fotos, que tu puguis penjar a Instagram per promocionar una marca o un destí. Sí, sí. Ja, aquest any ha sigut un any de canvi total per mi, on ja puc dir... que això és un petit negoci, o sigui, petit, no sé com per dir, no és una empresa perquè sóc autònoma, però sí que és un negoci de dir, bueno, doncs és que és la meva feina i va endavant. Sí, clar. Sí, sí.
Treballes amb gent? Tens algú que... un equip, no? Encara que sigui petit. Marina, o t'ho fas tot tu?
M'ho faig tot jo a dia d'avui perquè sóc molt, molt dolenta delegant. M'han contactat agències agències que es dediquen a representar pues, això a fotògrafs, o sigui, a influencers, digue-li com vulguis.
Instagramers, sí, sí.
Instagramers i tal, però no em sento gaire còmoda amb aquest tema. Crec que és un negoci tan personal, en el meu cas, que també m'implica a mi la meva presència a les fotos, jo als viatges, jo explicant el que faig, que algú m'ho porti se'm fa una mica complicat. Potser es tracta de trobar la persona adequada, però a dia d'avui ho faig tot jo. O sigui, jo ho faig tot des de la A fins a la Z. Ara, gràcies a Déu, doncs, conto amb un marit que em dona molt de suport en aquest tema, que ell té una visió molt més marketingiana i de negoci per la seva feina també, llavors ell m'ajuda molt. Perquè jo sóc més de... Jo diguéssim que sóc la creativa i la que té els pajaritos en la cabeza i una mica tot això, i ell em fa posar els peus a terra en temes més econòmics, de business i tal.
Clar, no, això és important, sí. Tenir aquest balanç.
Sí.
Dius que aquest any ha sigut molt de canvis. Què tens per davant, d'una banda, a nivell viatges? Quin és el propi viatge que tens així en cartera? I projectes, perquè suposo que és part del procés d'anar creixent, no? Que això doncs, potser desemboqui en altres coses. No sé, jo diria, bueno, un llibre de viatges de la Marina no estaria malament, no?
Sí, sí, la veritat és que hi ha gent que em va comentar en aquest tipus de coses, fer algun e-book sobre els viatges, algun en concret que he fet per alguna oficina de turisme. Ells també m'han proposat que per què no fem un e-book, perquè molta gent el que em diu és: ostres, jo veig les teves fotos, els teus textos a cada foto d'Instagram, els vídeos que penjo a Instagram, però em faltaria tenir això escrit perquè jo voldria fer aquest viatge. Clar. On has parat tu i on has dormit tu. Llavors, hi ha oficines de turisme que m'han dit, doncs, per què no fem un e-book on expliquem el teu viatge de pe a pa, el primer dia a l'últim, on has dormit, on has fet això, i que la gent, per un preu supermòdic, s'ho pugui comprar i sigui com la guia de viatge. Això també és una cosa que tenim allí que he de fer. L'altra idea que tinc és fer un blog, finalment, de viatges, perquè, clar, jo estic a Instagram, bàsicament. O sigui, el de Twitter i Facebook és una mica residual, però sí. Instagram és el meu canal. I un blog també em permetria escriure més sobre cada viatge, i hi ha gent que m'ho demana. Sé que no tindrà tant de tràfic com les xarxes socials, perquè al final això és el que prima avui en dia, però, bueno, és una altra idea que tinc. I en quant a viatges, et diria que això va una mica a salto de mata, eh? Aquest tipus de negoci, molt poques vegades tens projectes amb molta antelació, excepte el de, per exemple, American Express, era un projecte ja d'una certa envergadura i aquí ja eren uns mesos abans. Ara, el proper que tinc és a Anglaterra, que faig una cosa amb ells, amb el patronat de turisme, una zona molt cuca de la campanya anglesa. Després tinc un tema a París, curtet, me'n vaig després a Grècia a finals de setembre, i a octubre me'n vaig a Nova York, i fins aquí puedo leer.
Déu-n'hi-do, no? Jo, sí. Escolta, si necessites que algú porti la maleta, jo m'ofereixo, eh?
Sí, sí. Ofertes de portadors de maleta me n'arriben,
sí,
moltes,
no?
També.
Qualsevol cosa. No, la veritat és que pocs dies pararàs a casa, o sigui, sí. Que espero que hagis assaborit força aquests.
Se'm
no?
Fa sempre curt, però els assaboreixo, sí, els assaboreixo, i aprofito també per fer una mica de vida sana i menjar verduret.
Clar. Sí, perquè quan estàs fora és una de les coses que sí. A veure, ja et dic, dintre el no queixar-se, evidentment, perquè és un luxe poder-te dedicar a això, és veritat que quan tots ho patim, això, quan estem uns dies fora de casa, dius, ui, necessito, doncs, allò, tocar una mica a casa,
sí.
No?
Per... Sí, sí. De fet, estic al meu màxim de pes, eh? Ja et dic que després de 2 anys, diguéssim, de dedicar-me a això a temps complet, puc dir que estic al meu tope de pes. O sigui, ara hauria de perdre uns 6 quilets per anar bé.
No. Bueno, si vols, mira, el dilluns ve la dietista del programa, si vols doncs et poso en contacte amb la Dara, que això ella ho té molt per la mà i et fa una dieta de viatge, apta per viatjar.
Em ve molt, molt bé ara mateix això.
Escolta, t'he preguntat per la propera destinació, m'agradaria també preguntar-te, d'una banda, si n'hi ha alguna de... No sé si portes un comptaquilòmetre, tots els que has fet, però alguna que t'hagi impactat especialment en aquest temps?
Ostres, és que saps què passa? Que jo sóc una persona molt... No sé com dir-ho. No sé si dir passional o emocional. Llavors, jo m'emociono molt amb les coses. Ho vic al màxim tot. Llavors, tots els viatges, a mi, m'emocionen d'alguna manera, però, òbviament, hi ha alguns que tenen una càrrega emocional més forta. O sigui, et podria dir que, per exemple, el Marroc, per mi, és un país especial, perquè la primera vegada que vaig anar al Marroc anava, com tothom, carregada de molts de prejudicis, i va ser un viatge d'obrir els ulls, que em va agradar molt. I em va agradar molt perquè vaig anar amb unes idees i vaig tornar amb unes altres. I això són les típiques coses que a mi m'agraden, anar a un lloc i que em sorprengui. Perquè avui en dia, amb tanta xarxa social, fotos, tot, quasi que vas als llocs sabent una mica el que t'espera. I jo em dedico a això, vull dir que, però ho reconec. I jo també sóc usuària d'Instagram d'altres persones i veig on van i veig el que fan. I anem una mica a dir, ai, vull la foto en aquell lloc.
Yeah.
Vull anar a aquell poble que he vist aquí. I està molt bé, arribes i et fa il·lusió, però és que ja l'has vist. Llavors, els llocs que em sorprenen se lleven la palma dins del meu palmarès, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, el Marroc va ser un, i he tornat, crec que he estat 5 cops ja al Marroc. Vull dir, és un lloc talismant per mi. Òbviament, Àfrica, en general, té un punt important per mi. La lluna de mel la vam fer a Namíbia, a Botswana. I, home, Namíbia és un lloc que és especial, totalment, per mi també. Sud-àfrica és un altre país que també et posaria en el top 3. Però, ja et dic, m'agraden molts de llocs. Però si m'has de dir, allò de dir, digue'm 3 llocs, et diria doncs, Marroc, Namíbia i Sud-àfrica.
Molt bé, doncs apuntin, eh? Apuntin, que això és una recomanació allò de primera mà.
Bueno, i deixa'm afegir un, Islàndia.
Ah, molt Islàndia, bé, això m'ho ha dit molta gent, és molt sorprenent, no?
Sí. A més, el tenim a prop. És com anar-te'n en un altre món sense haver de donar la volta al món, tipus anar a Nova Zelanda, que no hi he anat, però vull anar-hi. Islàndia la tenim a, crec que, 4 hores de vol o 5 màxim. I és molt, molt recomanable.
També ens podries explicar, ara no tenim més temps, però un altre dia les històries d'aeroport també, perquè algun retard t'hauràs menjat, és no? Que... Marina, hem d'en viatjar.
Crec que retard sí, et puc. De fet, m'hauries d'agafar per un magazine, o sigui, m'hauries d'agafar setmanalment.
Ah, doncs mira, jo estaria encantada de que ens portessis les teves històries quan vulguis, eh? Sí, vamos.
Però sí, anècdotes viatgeres en tinc de tot tipus. O sigui, això ho podem deixar per un altre dia,
doncs,
si vols.
Doncs una altra vegada que tornis a parar per Tarragona, tornes i fem aquesta secció. Sí. I ja acabo, darrera pregunta, digue'm un lloc de Tarragona que sigui una mica refugi, també.
A veure, Tarragona, refugi. Mira, jo sóc de Tarragona, ciutat, eh? Però de la província de Tarragona, si t'he de dir llocs així especials, per mi serien les Cales de l'Ametlla de Mar. Vale? Les Cales de l'Ametlla de Mar són una perleta amagada que no tothom coneix i que són unes platges precioses. Siurana, el poble de Siurana, és un lloc que a mi m'encanta anar perquè també estàs com allí dalt de la muntanya amb unes vistes xulíssimes, tranquil·let. Sembla que estiguis al marge del món. I, home, pues, no sé, et diria que aquests dos per mi són especials. Òbviament, Tarragona, la meva ciutat, pues, què t'he de dir? Té raconets ben macos i la platja llarga doncs, també és un lloc que hi vaig molt quan vaig a l'estiu i tal. Però, bueno, sí, em quedo amb l'Ametlla i amb Siurana.
Molt bé. Doncs, escolta, Marina, que tinguis molt bon viatge en el proper i, de veritat, que he dit tu quan tornis per aquí. Nosaltres encantats de rebre't, sigui en persona, sigui en telèfon, es vols enviar notes de veu, tu el que tu vulguis, Marina, és casa teva. Això, moltíssimes gràcies. Ha estat
gràcies,
un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Ei, sí, tu que vas cada dia en transport públic per Barcelona. Vols viatjar durant 60 dies de forma il·limitada i molt econòmica? Ara El Periódico t'ho posa molt fàcil. Subscriu-t'hi per només 30 euros i emporta't els teus abonaments o la Barcelona de TMB. Dona't d'alta a subscripcions.elperiódico.cat. Corre, que volen!
Doncs en menys de 2 minuts arribarem a la 1. Hem estat molta estona parlant amb la Marina. Espero que els hagi resultat interessant. Volem saber també les seves experiències viatgeres aquest estiu, si han tingut retards, cancel·lacions de vols, de trens, algun problema, i ens el volen fer saber. Ho poden fer a través de Twitter, evidentment, @CopeTarragona, o del WhatsApp del programa. Volem rebre les seves notes de veu al 672-65-35-34. Abans d'acabar, per cert, tenim confirmació ja oficial, era oficiosa, però ara ja és oficial, de la presentació del nou Seat Tàrraco. Serà el proper 18 de setembre aquí, a Tarragona. I arribem a la 1, com fem sempre, amb música. Avui al programa sona la cançó que aconseguia ser número 1 tal dia com avui, l'any 1976. Música. Ava, arribem a la una, ara les notícies i nosaltres hi tornem en cinc amb moltíssimes coses. Hi ha moltes històries per explicar encara fins a les dues. No marxin gaire lluny.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de Waterloo, donde se encuentra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha viajado hasta Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont. Todo ello el mismo día en el que el presidente Torra tiene previsto en una conferencia que va a dar esta misma tarde hacer público sus planes de gobierno. ¿Qué se espera de esa reunión entre Mas y Puigdemont? Corresponsal José Luis Concejero.
En 15 minutos tendrá lugar la comparecencia de Carles Puigdemont, que a lo largo de la mañana ha mantenido un encuentro con el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Una comparecencia que ha cambiado de hora hasta dos veces a lo largo de la mañana. Una mañana que, por cierto, nos ha dejado también el aplazamiento hasta el próximo 25 de septiembre de la demanda civil contra el juez Llarena. Su abogado ha dejado claro que Bélgica no tiene competencia en este sentido porque atenta contra la libertad judicial de España.
Un martes en el que el mercado laboral nos ha dejado las peores cifras del paro del mes de agosto en los últimos años, paro registrado. Y es que se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es el motivo, Joaquín Bizmanos?
Se ha notado el final de la campaña de verano. Solo el viernes, el día 31, se destruyeron, por ejemplo, más de 300.000 puestos de trabajo. Fue una jornada negra para el empleo. Pero más allá de ese dato puntual, el gobierno y los empresarios ya empiezan a reconocer una ralentización en el mercado laboral. Son Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, y Jordi García Viña, de COE.
No hay ningún freno, no hay ningún tope, pero sí es verdad que el impulso cada año va ralentizándose en la medida en que estamos alcanzando ya tasas de ocupación relativamente razonables.
Es un claro aviso de que la economía española se está ralentizando.
Los sindicatos insisten en pedir medidas.
Hay más noticias en este martes que te contamos en Mediodía COPE. Antonio Raiz.
La última hora nos lleva a aguas del Estrecho. Salvamento Marítimo ha rescatado a 198 inmigrantes en 8 pateras. Hay 176 hombres, 13 mujeres y 9 menores. Han sido trasladados al puerto de Algeciras. A esta hora seguimos pendientes también de la comparecencia de la ministra de Educación en el Congreso. El gobierno vuelve a la carga contra la educación concertada y lo primero que harán es eliminar un artículo de la LOMCE que establece que la concertada puede ofertar las plazas por demanda social, es decir, a mayor demanda, más plazas. Esto no le gusta al PSOE y pretende eliminarlo. Desde el Partido Popular, Sandra Moneo ha adelantado que se van a oponer. Dicen que merma la libre elección de las familias.
El derecho a la educación lo garantizan ambas redes. Y si usted quiere defender la escuela pública por encima de la escuela concertada, es su opción, es legítima, pero es la suya.
El PSOE sigue intensificando, por otro lado, los contactos para la negociación de los presupuestos. Su objetivo es cerrarlo todo bien con Podemos y luego acercarse a nacionalistas e independentistas. Hay que contentar a todos los que auparon a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno y eso va a abrir una larga lista de cesiones. Este jueves, Pedro Sánchez recibe en Moncloa a Pablo Iglesias con las cuentas para 2019 como tema prioritario.
Y con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Morata se sincera. Cuéntanos, Daniel Asenjo.
El delantero concentrado con España ha vuelto a la selección después de quedarse fuera del Mundial de Rusia. ¿Qué ha dicho el delantero del Chelsea, Miguel Ángel Díaz?
La selección ha realizado esta mañana el segundo entrenamiento de la concentración a puerta cerrada. Se ha incorporado al Albiol, que ayer por la tarde estuvo trabajando en el gimnasio. Es una de las novedades de esta selección española. Se perdió el Mundial después de una temporada irregular con el Chelsea y después de arrastrar unas molestias en la espalda. Morata ha reconocido que para él fue muy duro perderse el Mundial, pero que está ilusionado con la llegada de Luis Enrique.
Jodido, ¿cómo voy a vivir el verano sin ir al Mundial? Bueno, fue un momento difícil para mí porque yo pensaba que iba a ir y la temporada acabó siendo un desastre, ¿no? La verdad es que no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar y bueno, al final pues todo eso ya ha pasado. Quiero hacer una gran temporada en el Chelsea, quiero venir aquí a la selección y bueno, pues sobre todo ser feliz.
Sobre la denuncia de la Guardia Urbana a Piqué tras descubrir que circulaba sin puntos en el carné, ha hablado Pera Navarro. El director general de tráfico ha confirmado que el central del Barcelona fue notificado de su pérdida de puntos, por lo que pudo haber cometido un delito. Además, ha bromeado sobre los motivos para que Piqué tuviera que conducir.
Aquí lo que me extraña es que no vaya con chofer, me explico, a cierto nivel, tal y cual, tú estás 6 meses, en fin, pues, bueno, coges un chofer durante estos 6 meses, ¿qué quieres que te diga? Que dure y demás, esto, pues, aquí hay algo que me cuesta entender.
Y un último apunte, está a punto de arrancar la jornada en la Vuelta a España, décima etapa de 177 kilómetros con final en Fermoselle, Zamora.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas
Hoy
tardes.
Hoy vas a hablar de aquellos municipios que están en la frontera de Venezuela con Colombia y cómo ha cambiado la vida. Claro, un montón de venezolanos que huyen.
Bueno, la tremenda crisis económica y política de Venezuela está provocando un éxodo dramático hacia todos los países vecinos, Perú, Colombia, Brasil. En la frontera brasileña de Paracaima, la parroquia local distribuye 1.600 comidas al día y allí los centros están ya saturados y los inmigrantes ahora están siendo desplazados a Manaos, que es la capital del estado de Amazonas. Vamos a contar en el espejo cómo se están movilizando las parroquias, Cáritas y las zonas de misión para acogerlos. Precisamente, la historia de la directora de la Casa de Acogida Santa Catalina, Dinaluz Carmona, muestra que la integración es posible, porque ella llegó como inmigrante desde Colombia con su familia cuando tenía 17 años. Ahora es abogada y dedica su servicio, sus mejores esfuerzos a los venezolanos que están llegando a Manaos. Lo contamos todo en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
I després de la informació, què toca els dimarts? Doncs dir les paraules màgiques, que són Ricard Álvarez, què tal?
Què tal?
Com estàs?
Avui he fet jo de veu.
Sí, sí.
La veu que apareix.
La veu que apareix, eh? Allà a l'altra banda, Nacional 240, és que la gent ha d'entendre que ens estem agafant el ritme encara. Sí, és el segon programa de la temporada.
Mònica Carrasco, bon dia.
Bon dia. Com ho portes, això del dimarts?
Bé. Sí. Mira, ahir em va costar una mica... no sé si tu també apretar botons que
sí,
apretaves
no
normalment sense
res.
Mirar dius, ui, això on estava?
Sí, per tant, demano perdó si alguna sintonia va sortir a destemps, però sí. Si és el primer dia, no?
Però avui jo crec que ja és com anar amb bici, eh?
Sí, sí, jo crec que ja ens podran traure cap a dimecres, dijous traiem les rodetes.
Sí, ja.
Escolta, comencem dimarts, Nacional 240, amb què la comencem? Amb cuina. I enguany la cuina, Ricard, ve amb algun canvi.
Sí, sí, en essència és el mateix, però vam dir, escolta, la gent que han passat són tan bons i tenen tantes coses per explicar que anem a fer la figura del... Això se li va ocorrer a la Mònica, del cuiner resident.
Sí, sabe? Com els DJs, no?
Sí, sí.
Que hi ha el DJ resident d'una sala, doncs nosaltres tindrem cada mes un cuiner resident.
Sí, sí.
Et presento el primer, us el coneixeu, però us el torno a presentar. Ve directament des de Vilaseca, a la taverna de Misti, Sergio Domínguez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Sergio, estàs? Bon dia.
¿Cómo ha ido el verano?
Pues muy bien, la verdad. Trabajando y, bueno, intentando que los clientes que vengan a la taberna Misti se vayan satisfechos.
Sí. Habéis trabajado bastante este verano, pero atención, porque ellos siguen, no tocan vacaciones, ¿no? La taberna de Misti no cerráis, ¿no? Abierto no, por vacaciones.
No cerramos, excepto el día de descanso semanal, que es el martes. El resto de días durante el año estamos abiertos.
Y mira tú que el martes, claro. Ricard, ahí te festa y nosotros el no, FEM venía aquí.
Este mes de septiembre, el día de descanso. Descanso, pues bueno,
es día
una
de
visita
radio.
En la radio, ¿no?
Sí, la vale, verdad, mira. Perfecto, me va genial.
Aquí no pasas tanto calor como en la cocina.
En absoluto.
O sea que, bueno, te damos agua, eso sí, comes peor. Comes peor, pero bueno. Sergio, supongo que muchos oyentes te recordarán de la temporada pasada, que ya habías venido varios días, pero para los nuevos, que también los tenemos, nos gustaría empezar preguntándote ¿cómo empezaste tú en esto de la cocina? Porque la taberna de Misti no es la primera vez que te pones en los fogones.
Pues no, la verdad que ya son muchos años. Son muchos años. Empecé como por el azar, pues antes con 15 años, eran otros tiempos y mi padre tenía un amigo en un camping y una Semana Santa me dijo, vas a saber lo que cuesta ganar un sueldo.
Y mira.
Y aquí estoy.
Oye, y te dijiste, esto me puede gustar ahí.
Bueno, en ese tiempo no me lo tomé así, pero después, durante las temporadas de verano en Saló, que yo me crié en Saló, pues... lo más fácil para acceder a un puesto de trabajo es la hostelería y seguí. Y seguí en la cocina.
¿Empezaste en la cocina?
Sí, en la cocina.
¿Y no es una mala época para empezar en verano en la costa?
Hombre, la peor.
O al final te deja... Oye, si superas esto, ¿es que sirves?
Exacto. Si pasas esa prueba un verano, ya para adelante.
No lo digo porque, claro, en la costa en verano es para trabajar muchísimo.
Sí, muchísimo. Calor, horarios... bastante duros, pero bueno, alguien lo tiene que hacer.
Claro, no, pues mira, esto está bien, ¿no? Y trabajo duro, empezaste, no sé si... ¿Es un tópico lo de empezar fregando platos o no?
Es cierto, es un tópico, pero que se cumple.
Pues de ahí...
Lo que és un tòpic, Mònica, és avui en dia, si no tens diners a l'acabar per pagar, abans es deia que anaves a fregar plats, avui en dia no.
Sí, esto no pasa, ¿no? ¿Os ha pasado, por cierto, alguna vez que algún cliente haya hecho el famoso simpa?
No, que pasa que sí, el comentario gracioso de que me pongo a fregar platos que no llevo dinero, eso sí que lo han dicho muchas veces.
Pero no ha pasado.
No, gracias a Dios no ha pasado.
De aquel camping, ¿no?, en Salou, llegamos a la taberna de Misti. ¿Cuánto hace que estáis con el proyecto en Vilaseca?
Pues vamos camino de los 3 años ya.
Tres años. És un lloc molt recomanable, Ricard. No sé si has tingut l'oportunitat.
Mira, lo he visto a través de Google Street View.
Ja el podeu seguir ja a xarxes socials, a Instagram i a tot, perquè tu veus els plats i si no tenies gana, entra ara i mira, que veuràs.
Porque, Sergio, ¿cómo lo definirías la cocina de la taberna de Misti?
Bueno, pues lo definiría la taberna de Misti como una taberna gastronómica donde las tapas y lo que es platos para compartir con el concepto del tapeo tradicional mediterráneo, un poco de cocina mediterránea, respetando siempre las recetas y un poquito resaltando los mejores productos que tenemos y acompañándoles de buenos vinos de las DEOs catalanas y del resto del territorio, pues es un poquito nuestro sello de identidad.
Porque plato o tapa estrella...
Mi tapa estrella en la taberna de Misti es el tartar de atún rojo de la Mella, de Valfego.
Hombre, es que esto es el atún este. Además, no sé si tú coincidirás, a veces que ha salido el ingrediente este concreto, el atún de la Mella de Valfego, es cuanto menos lo toques, mejor, ¿no? O sea, cuanto menos intervengas ahí, ¿no?
Bueno, yo lo aliño muy ligeramente para potenciarlo, pero para no disfrazarlo demasiado.
Claro, o sea, es difícil el decir no te pases, ¿no?, para que sea sabroso y se mantenga esa esencia, ¿no?, del producto, de la materia prima, que es un poco la tónica general en muchos de vuestros platos, ¿no?
Exacto.
Valorar mucho esa materia prima.
Cuando la materia prima es excelente, no hace falta disfrazarla demasiado.
Uh-huh. La taberna de Mister, Avinguda Alcalde Pere Moles de Vilaseca. Sergio, pregunta. Sabemos que en la taberna cocinas, pero ¿en casa te toca también?
Cuando hay algún día algún evento así de amigos y eso, sí, me toca.
También.
Pero sí.
Si no, no, ¿eh?
Si no, no.
Si no, libras.
Si no, libras. Si no, la mujer.
Bueno.
¿Y tienes alguna receta así que digas es rápida, es fácil, es resultona y esto en casa a mí me ha sacado de más de un apuro?
Pues sí, tengo una que de hecho la hemos estado proponiendo en la taberna como menú diario y es... Incluso es para gente vegetariana.
Sí. Pues espera que apunto.
Apunto. Cuéntanos.
Y la verdad que nos ha funcionado muy bien. Es un hummus de garbanzos pedrosillanos.
Oh.
Bueno, aliñado con pimentón de la Vera, sésamo y acompañado de un picadillo de cebolla tierna, tomate raf y unas tostaditas para acompañar.
Ah, qué bueno. Y muy bien ahora para guardar la línea después de los excesos veraniegos.
Nutritivo y perfecto.
Pues venga, rápidamente, cuéntanos.
Bueno, esta receta es muy sencilla, la puede hacer cualquiera en casa, solamente necesita, la preparación del día anterior de dejar los garbanzos en previo remojo, un buen garbanzo pedrosillano y si no es pues uno lechoso, que sea un buen garbanzo seco. Se deja la noche anterior en remojo y a la mañana siguiente se escurren, ¿vale? Se pone una olla con un poquito de laurel y sal a hervir, cuando está hirviendo se incorporan los garbanzos. Y se cuecen sin que pare la cocción hasta que estén tiernos. Es muy importante que la cocción no se pare en ningún momento, si no el garbanzo se queda duro.
Ah, mira el truco.
Una vez están cocidos, estos garbanzos, se les saca el exceso de agua que puedan tener y se les deja solamente cubiertos hasta la parte de arriba del garbanzo.
¿Cómo lo sabes, Sergio? ¿Por tiempo? ¿Los pinchas?
Bueno, a ver... Normalmente en la
tú a la vista, supongo, pero los que no...
Bueno, los que no, pues entonces tienen que sacar un garbanzo con una cuchara de palo.
Ajá.
Y
probarlo.
Vale. Cuando con el dedo lo aplastas y se hace una pasta...
¿Tiene que estar un poco al dente o no?
Para esta receta no.
Vale.
Como luego se va a hacer un puré, Es preferible que no esté al dente, sino a la hora de pasarlo y triturarlo te va a quedar mucho más difícil, más grumoso.
Vale, entonces cuando ya lo tenemos hervido, trituramos.
Si le quitamos el exceso de agua, quitamos la hoja de laurel, trituramos y entonces en este triturado añadiremos un diente de ajo, añadiremos comino molido,
¿sí?,
el zumo de un limón y añadiremos aceite de oliva virgen. Vale, todo esto lo trituraremos bien y lo colaremos por un chino, para que quede todos los restos de piel y todos los restos de garbanzo de grumos se queden en el chino y quede una pasta muy fina y muy cremosa. Una vez que tenemos la pasta, le añadimos un poquito de... Bueno, este sería el plato, ¿no? Luego picaríamos el tomatito, aparte, el tomatito raf y la cebolla tierna, que sería para acabar el plato junto con las tostaditas. Nosotros lo acabamos en un plato hondo. Lo ponemos como una especie de volcán en medio del plato hondo, haciendo una forma de volcán. Espolvoreamos con el pimentón de la Vera, unos granitos de sésamo tostado y sésamo blanco, y arriba ponemos los trocitos de cebolla tierna picadito, el tomate raf, un chorrito de aceite de oliva, y a continuación pinchamos el volcán con unas tostaditas para que la gente se lo pueda comer.
Oye, pues Ricard, aquesta és fàcil,
aquesta,
eh?
Aquesta sí, eh?
Home.
Em veig amb cor.
Aquí
sí, t'hi
veus amb cor. No, pues muy bien, rápida, fácil y sanísimo, además. Sí.
Y, para los, y se la pueden comer la gente que es vegetariana también.
Claro, sí, 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 muy sí, bien, sí, muy bien. Has buena aprobado, propuesta, eh? Sí. Esta primera propuesta, muy bien, me gusta. Ara l'haurem d'anar a provar a la taverna de Misty,
Ricard.
També.
Això també.
Pues mira, la setmana que ve és dia 11... Te daremos fiesta, Sergio.
Sí, mira
qué suerte
te daremos
tienes.
Fiesta, ¿eh? Sí, sí.
Fenomenal. Gracias.
Pero el siguiente martes vuelves con un reto, que es una receta de tupper.
Vale,
atención,
de acuerdo.
¿Eh? Esto será dimarts 18. Sergio Domínguez, de la Taberna de Misty, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Sergio.
Gracias.
Que vaya muy bien. Ricard, una pausa.
Rápido,
y prepara't, sí, que ve ella.
Sí.
Va.
Porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ahora las ONGs se vuelven a poner a prueba a Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, pepino o cebolla, municipios de Toledo, ajo en Cantabria o sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todas las cervezas. Solo hasta el 11 de septiembre. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Cuántas semanas, Ricard, esperan sentir aquesta sintonia?
La música, sí.
¿Cuántas? ¿Cuántas? Set,
sí,
¿no?
Sí. Set.
Set setmanes sense la teva dosi, la nostra dosi setmanal d'ella.
De qui?
No sé com hem pogut aguantar això. La incomparable.
No sé què deien més després.
Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia,
com estàs?
Pues mira, moltes ganes de tornar a reenganxar aquesta temporada. Amb noves pinzellades,
sí,
a l'estil i, bueno, encantada una altra vegada d'estar aquí amb vosaltres. Us he trobat molt a faltar.
Parlarem de noves tendències, però pel 2019 ja.
Bueno...
Sí, encara ens queda un trosset de 2018.
Ara t'anava a dir, tardor, sempre ve molt carregada, no?
Sí, que ràpid que va el Ricard.
No, però vull dir, el que portarem ara a la tardor es va presentar fa un any.
Sí, clar, ja ho sé, va un any adelantat pràcticament.
Sí, ràpid, això, sí, el que passa que no ho recordem.
Es va presentar fa un any, en passarà la no, Aleida, però ara hem de parlar del que podem...
Del que podem...
Paupar.
Sí, sí. Perquè, bueno, us en recordeu que alguna vegada també ho hem estat comentant, que ara va molt també el tema del pronto moda, que es diu,
sí,
que són modes a tres dies vista, pràcticament. I després això al final és el que les passarel·les sí que ens donen una pinzellada general, però el que és el pronto modo ens indica més aviat el que es portarà els pròxims 15 dies, diguem-ho d'aquest any.
15 dies, mira. De 15 dies parlem,
Déu-n'hi-do. Escolta'm, deixes fer-li una pregunta a la Leida, que ja ho sé que aquest any anem medits de temps. 30 segons, perquè quan vam parlar d'allò de fer-se les maletes i tal, jo sé que ha viatjat molt, la Leida, aquest estiu.
Sí, no s'ho ha passat malament, no.
Al final t'has endut la càmera rèflex amb tots els accessoris o has fet fotos amb el mòbil?
No, m'he emportat la càmera rèflex i m'he acabat comprant la GoPro i tot, o sigui, fatal.
Mira.
Ja, el cupo aquest any.
Veus? Trencant mites a Leida Martí, que tothom pensaria, deu portar unes maletes, que mare de Déu, roba i sabates. Ella és tecnològica.
Una de càmeres.
Sí, em porta la càmera.
També us he de dir que el que m'ha passat és que m'he deixat la meitat de coses a casa, però bueno, no passa res.
És igual, si a l'estiu al final amb un banyador i uns pantalons curts ja tires.
És el que té l'estiu.
Acaba ràpid, la això veritat sí és que sí.
Això sí que ho trobaré a faltar, eh? Mm-hmm. Perquè jo ara sí. Jo ja estic, el meu cervell ja ha fet el clic, a mi em plou dos dies i jo ja, ja està. No, és així, No rieu que és així. Jo ja, americà aviat. I tinc ganes, però aquesta facilitat de l'estiu, de dir, amb qualsevol cosa, no? Estàs ja vestit.
I vas còmode.
I els que tenim nens, no t'ho pots arribar a imaginar, que amb uns pantalons curts i una samarreta ja estan...
Ja tires. Oh. Què hi farem? Tornem a l'escola tots, senyors i senyors, també a l'hora de vestir-nos. Llavors, Aleida, amb què comencem? Amb què obres foc?
Doncs mira, la veritat és que aquest any, aquesta nova temporada no la podia començar de cap altra manera com és amb un dels... una de les... magnífiques que aquest cap de setmana...
Ja ho sabia!
Aquest cap de setmana... O sigui, és que no podia començar de cap altra manera que amb ella.
És que el Ricard no ho deu saber, però jo estava esperant preguntar-te per això que diràs ara mateix.
A veure què passa.
Mira.
La boda de l'any, amb permís de...
Una boda?
Sí, home.
Sí. Ha estat el casament de l'any aquest cap de setmana.
Sí.
Pels que no ho sabíeu, ja ha passat.
Ja ha passat.
Sí.
Ui, doncs
va ser el dia 1. A Sicília va ser, i per fi la Chiara Ferrani i el Fedez s'han donat el sí i vull. Davant d'una festa espectacular. I portava avui una miqueta el que eren les pinzellades de vestits, l'acte, etcètera, una miqueta de com va anar aquest event que va ser, espectacular.
La veritat, sí, i retransmesa a temps real, pràcticament. Ara el Ricard està callat perquè no sap qui és.
No, qui és? El Feder, m'has dit?
El Feder.
Feder Madrid, em surt a mi que és un fons europeu de desenvolupament. No, però...
és un rapero.
No. La Chiara Ferragni és una, jo crec que una...
una de les primeres influencers, sí. I la que té més followers a dintre d'Instagram.
D'Instagram, de les persones.
Ferragni.
Empresària, no?
Sí, sí.
Que ha creat tot un imperi al seu voltant, no? Relacionada amb el món de la moda, i va començar amb xarxes socials, no? Ella
sí.
És com la més important, o la pionera, com a mínim, no?
Sí, bàsicament és la pionera, juntament amb quatre més, però sí, va ser de les primeres que va començar a veure, ostres, això de fer-me looks, penjar-los, em puc vendre, i després les marques han apostat per ella.
De quina manera?
Estic mirant el seu manera. Instagram i veig que, o sigui, no ha deixat res...
A les
exclusives, no, les exclusives, vull dir, que hi ha les fotos de tota la boda aquí penjades.
Clar, és que aquí hi ha un tema, perquè començant pels seus vestits, parlo en plural, això és tot una campanya de màrqueting i de publicitat
brutal.
Constant. O sigui, no?
Espectacular. Bueno, és que el seu vestit, no s'ha sabut absolutament res del seu vestit fins al dia de la boda. I a més és que era... Tenint en compte ella, que exposa tota la seva vida personal, i, perquè la seva vida personal al final és la seva laboral, vull dir, hi ha una línia tan fineta que no se sap quan se pot traspassar,
clar.
No? Doncs no s'ha sabut res, absolutament res, res de res, o sigui, jo he de dir que a mi no em va decepcionar.
Escolta, has vist la foto del... O sigui, el coneixeu? El coneixeu? L'home?
Sí. Estem molt al dia de tota la història.
Vale, pregunta, a vosaltres us agraden els homes així tatuats?
Això seria un debat per un altre dia.
Sí. Bueno,
tan tatuat.
A mi m'agrada el meu.
A mi també. A mi m'agrada el meu. Molt bé, Aleida. Molt ben salvat.
Però us agradaria més si estigués més tatuat?
És que això... Mira, és que a gustos, noi, és molt particular.
No, és que estic mirant la foto i...
I és que el Gerard no me l'imagino tatuant-se res.
Clar, una cosa
és que és tot el cos, porta pràcticament tot el cos tatuat, el 100%. Sí, sí,
això no
t'ha agradat a tu, Ricard.
A mi no.
És una mica excessiu.
Bueno, jo primer que vaig una agulla em desmaio, però vull dir que si m'hagués de fer un tatuatge faria allò una cosa, un símbol, o ja està. i punt.
A veure, mira'm què s'ha fixat el Ricard. No s'ha fixat en el vestit de Dior, de Chiara Ferragni.
O el de Versace d'ell, que té la marinera.
És que li veig molts vestits aquí a les fotos. Suposo que es va canviar dues o tres vegades de vestits a la boda.
Mira, exactament va tindre dos canvis de vestit. Ah. Va tindre el vestit en què ella es va casar, un vestit preciós, la part de dalt, completament tot d'encaix, manigueta tres quarts, amb dos dit coll cisne, que es diu, i després sortia des de la, que és la part de la cintura, una faldilla de tul espectacular, però a mi em va encantar aquell vestit.
Mm-hmm. La veritat és que era preciós. Sí,
superxulo, o sigui... Ella és molt explosiva, molt diferent, molt estremada, i en canvi el seu vestit de nòvia va ser de nòvia, totalment. Mm. Vull dir, no va deixar ser a dubte que ella era la nòvia aquell dia. Mm-hmm. I després també em va agradar molt perquè va posar-se el vel també superllarg, va sortir amb la cara tapada, que la van portar el seu pare fins a l'altar amb la cara tapada, que ara ja tampoc no és un costum que s'acostuma a portar massa, i realment... Un vestit el vaig trobar preciós, superbonic. Ella anava molt natural maquillada, molt natural també amb el pentinat, molt guapa. Mm-hmm. I el segon vestit, que va ser també una creació de Dior, que el va, bueno, amb el cello de Maria Gràcia, vale? Va ser un itinerari a la seva vida amorosa, no? El que havia estat ella amb el seu futur, bueno, amb el seu marit en aquell moment, uh-huh. El qual anava tot decorat amb frases de quan ell li va demanar per casar-se, que va ser en directe en un concert amb una cançó que va escriure per ella, un dibuix d'un lleonet, que és com li diuen el seu fill, els seus símbols de la seva pròpia marca, el que és els ulls, etc etc. O sigui, va ser un vestit molt personalitzat que a mi em va recordar molt amb el que es va casar l'Angelina Jolie amb el Brad Pitt. Ah. Que, si us en recordeu, va ser un vestit que els seus fills van escriure damunt. Ah, i el van pintar.
Vaja.
Vale. Jo, de fet, pel que fa inspiració, diguem-ho així, et volia preguntar, perquè sí que he llegit en algun article que el vestit que es va fer servir per la cerimònia, diguéssim, l'inicial, recordava molt el de Grace Kelly, no? Que és com una mica núvia d'aquelles icòniques de la història.
Bueno, jo crec que hi ha com una tradició en què totes les núvies que van vestides molt de núvies les comparen amb ella. No, us heu fixat o no?
Sí.
Pot ser, és que, clar, és una mica, no? Model a ser.
Bueno, perquè és un vestit de núvia-núvia. Vull dir, jo no el veig tan igual, no sé.
No dic igual, sinó la idea.
Sí, la idea,
no?
Però és que totes les que es vesteixen de núvia-núvia, uh-huh. Aquella anava molt de núvia. Pues totes li trobaran un paregut. També s'havia dit que se semblava el vestit de l'Olivia Palermo, perquè era de gassa la faldilleta, però no tenien res a veure amb el volum de la gassa. I a sota ella portava pantalons. Uh-huh. Ella sí que portava l'estil a mono, però jo el vaig trobar bastant diferent. La Olivia Palermo portava fins i tot un cardigan curtet. Ella no. Vull dir, jo crec que cada una ha fet el seu estil. El que passa és que ens agrada buscar també uh-huh. similituds i dir, uau, doncs en el fons no ha sigut tan original. No.
No, jo crec que, evidentment, Núvies 2019, aquesta dona marca tendència en tot i en això també ho farà, no?
Total, total. Sí.
Total, en tot, total. En tot, no només en el vestit, sinó, com dèiem, en com va anar vestit ell, la decoració del casament, perquè mm-hmm. ja et dic, entreu a l'Instagram, que ho podeu veure Chiara Ferragni, i allà allò serà copiat i recopiat, no?
Sí, ell fins i tot va incloure una novetat, bueno, entre cometes, és que es va saltar el protocol de la corbata.
Sí.
Va passar de la corbata, i a més amb tons blau marins, el traje... Preciós, el traje superxulo.
Sense mitjons.
De Versace. Sense mitjons, mira, això no m'havia fixat. Sense
mitjons.
Quasi
sense mitjó. Bueno, que es veiés.
Bueno, és que aquests italians ja ho tenen, aquestes coses.
No, però és veritat, és que clar, no ens hem de fixar només en ella evidentment, no? És el centre d'atenció en aquest cas, però és que tot al voltant d'aquest casament...
Va ser espectacular.
Però escolta, aquest vestit suposo que li ha regalat la marca.
Hombre...
I tant. I tant. No,
esponsori... Jo crec que fins i tot li han pagat perquè se'l posi.
Ah, anava a dir, dic, és que clar, ha dit Dior a tot arreu, doncs clar.
No, però és que a més, Vogue ha tret un mini reportatge de quan ella va anar a buscar el vestit i de com l'estava dissenyant juntament amb les dissenyadores de la marca. Vull dir que jo aquí és que... I això
està clar que jo no sóc un públic objectiu perquè no sabia ni que existia aquesta noia.
Clar, tu no, però...
És curiós,
clar,
no?
El que jo, per exemple, aquí és curiós és que el públic objectiu per qui? Perquè no tothom es pot permetre un vestit de Dior, també. Evidentment, ni un cinturó de Dior, ni un... No?
Bueno,
llavors,
però
és curiós.
Jo crec que ja és per això, per marcar la tendència. Òbviament, uh-huh, sortiran totes les opcions low cost. El segon vestit, que ara s'està començant a dir, es transformava en un tercer. És a dir, que la faldilla es feia curta, portava com una doble faldilla, sí, vale? I es treia la una part i després es transformava en un vestit curtet. Molt mono, també.
Sí, que no hi és tendència, canvi de vestit i vestits convertibles.
Sí.
Important.
Correcte.
Bueno, important, això.
Doncs nova tendència. Bueno, sí. Nova.
Escolta,
una
en realitat no
més.
Tenim temps per més. Avui, no. Ja, Ricard, ja ens ha passat, sí, a Leida. Ho sento.
Ha passat els 12,
ja. Ho sento. Ja. És així.
Estem a dos quarts. M'haureu d'allargar el programa.
Estem a dos quarts. No, una cosa, mira, que comencem aquest any també, una dada al voltant del món de la moda, no? Uh-huh. Doncs jo avui us n'havia buscat una, com que sabia que em parlaries d'això, n'havia buscat una de relacionada amb núvies i amb casaments.
Mira,
i és perquè ho sapigueu, la primera dona en vestir-se de blanc per casar-se així, coneguda, va ser la reina Victòria, que fins llavors era de negre.
Ah.
Sí.
El 1840.
No. Mira.
Correcte. Ho vaig llegir també fa poc, que estàvem parlant amb els colors, tendència dels vestits de núvia, que teníem molt al cap el color blanc, però que realment la tradició era el negre. O sigui, uh-huh, que si algú es volia atrevir a vestir de negre per casar-se, que realment era la tradició més tradicional.
Sí, sí, i tant. Mira, ma iaia s'hi va casar, de negre. Doncs això, la reina Victòria va ser pionera en això i en demanar a ella matrimoni, també. O sigui, que déu-n'hi-do, al segle XIX, ja la tens.
Vaya.
Una moderna.
Quatre dies.
Una moderna. Aleida Martí, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent, no?, que dimarts és festa.
Vaja.
Ja comença, així està bé començar, sí. No?
Doncs l'altre.
Però l'altre ens veiem sí o sí, eh?
Molt bé,
gràcies.
Un petó, gràcies. Adéu.
Ricard, tu i jo tanquem la paradeta ràpid,
sí,
no?
Sí, anem cap a dos quarts, però demà tornem a la una.
Sí, demà dimecres, ahir no m'hi trobaré demà.
Demà o sí.
Tu. Ai, que vagi bé. Vinga, fins demà.
Adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Platja dels Capellans de Salou. Reservas al 977-3833. 566.
A 3 minuts pràcticament que passen de la una, sabíem que trobaven molt a faltar a la Leida Martí, evidentment, perquè ens havia trucat molta gent dient, escolta, tornareu tots, continuareu tots? Doncs sí, evidentment, la Leida Martí no podia faltar aquesta temporada. Si tenen preguntes, temes que vulguin proposar-li a la Leida o a qui sigui, o als nostres cuiners, si els hi volen posar un repte, temes per la dietista, propostes, si per exemple tenen un nou negoci, han començat un nou projecte o en coneixen d'algú que l'hagi començat i volen que passi pel nostre espai de talent amb denominació d'origen, doncs ens ho fan saber a través de Twitter, per exemple, @copetarragona o a través del correu electrònic tarragona@cope.es i si no, a través del WhatsApp del programa, notes de veu o escrit si poden ser de veu, molt millor, al 672 65 35 34. 672 65 35 34. per cert, aclareixo algun parell de dubtes que ens ha trucat gent preguntant-ho avui. Si volen seguir a la protagonista del nostre espai de talent amb denominació d'origen d'avui, a la Marina Comes, és molt fàcil, eh? Entren a Instagram, @marinacomes, amb el seu nom tal qual, que ha trucat gent preguntant-ho. Encara no té blog, no té web, ens ha dit que és un projecte que té en ment, però encara no existeix. Per tant, de moment la poden seguir a través de les seves fotos i dels seus textos a Instagram. Marina Comes. I amb publicitat arribarem a les 12:35 minuts i després continuem amb més coses. Va, un minutet i mig per la publi i de seguida tornem.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo, ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes, en 13.
Llena tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de regalo en congelados y helados.
Y todo un 15% de descuento en galletas y cereales.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El Sibarita.
Seguim amb més coses del programa. Aquesta temporada continuem amb la nostra missió Sibarita. Ja saben que busquem els millors productes de les comarques de Tarragona, productes artesanals, amb història o nous, però que d'alguna manera marquen la diferència. I avui, per començar, no els vull recomanar un producte en concret, sinó que els destaco més d'un producte de la mà d'algú que els busca de les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona per introduir-los als seus càterings i així fer-los arribar també a molta més gent. Parlem amb la responsable del càtering Monebre, és la Mònica de Llebre. Mònica, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Què tal?
Merci per atendre. Escolta, t'he fet sortir de la cuina, que estaves preparant alguna cosa o què?
Sí, avui tenim un càtering per una empresa.
Sí, o sigui que t'agraeixo doblement que estiguis aquests minutets amb nosaltres.
Cap problema.
A la Mònica la vam trucar perquè em va cridar l'atenció aquest projecte de Monebre, que va néixer com, no?, una mica botiga online, però ha acabat reconvertit en un càtering en el que tens molt present d'on són els productes que utilitzes i quina és la filosofia, no? És aquest producte de qualitat i de proximitat.
Uh-huh. Exacte. Bueno, si vols t'explico una mica la meva història.
Sí, sí, sisplau.
Jo soc natural de Barcelona i visc a Barcelona, però de tota la vida, des que vaig néixer, he estiuejat a un poble mariner de la província de Tarragona, que és l'Ametlla de Mar. Uh-huh. Allà m'he passat tots els estius, primer amb els meus pares i germans i després amb la meva família, no? Al llarg d'aquests anys doncs m'he enamorat de tot el que és la zona. Molts estius donen per molt per descobrir indrets, descobrir la gastronomia i crear lligams molt forts amb tota la gent de l'Ametlla, on tinc molt bons amics. I llavors, fa uns 4 anys aproximadament, i sabent molt de la zona i dels seus productes, vaig pensar i tenia la necessitat de potenciar-los. Doncs, l'oli de la Cala, els formatges de Camarles, mel del Perelló, vins de Batea... Llavors vaig decidir iniciar-me en el món empresarial i primer crear una web online, d'acord, amb la venda d'aquests productes, on la gent els pogués adquirir, no? I també anava a fires i diferents botigues, també venia a diferents botigues de Barcelona. Paral·lelament, i per casualitat, vaig començar a fer càterings, primer per particulars, on introduïa sempre diferents productes de les Terres de l'Ebre. I ara actualment em dedico quasi exclusivament als càterings per a empreses de Barcelona. I també faig esdeveniments doncs, per particulars. Al Nadal també, i sota comanda, fem preparants els lots amb, doncs, amb les olives, formatges, oli, etcètera, no?
Exacte.
Sí, treballo per petites, mitjanes i grans empreses que estan a la zona de Barcelona i oferim doncs, esmorzars, dinars, sopars, també fem elaboracions. I normalment hi ha aproximadament un 75% dels assistents dels meus càterings són gent estrangera de tot el món. Tenim gent de Noruega, Estats Units, França, Emirats Àrabs, gent de totes les cultures. Llavors vaig pensar, dic, ostres, doncs introdueixo tots aquests productes, per exemple, quan preparem un esmorzar, el pa, el quan servim doncs, pa amb pernil, doncs l'oli que poso és oli de la cala, no? Llavors doncs, faig pissarres de formatges, amb formatges doncs, de la zona de l'Ametlla de Mar, que és una formatgeria artesana molt bona, que és la formatgeria Punta Calda, o si no, formatges d'una altra formatgeria de la part de Camarles, vale? Sí. I llavors quan em demanen un dinar i depèn del pressupost, doncs dins del menú intento sempre posar alguna tapa amb productes de la zona. Per exemple, doncs poso uns cons de guacamole amb tonyina de Balfegó, tàrtar de tonyina, una altra tapa que faig és també uns montaditos d'anguila fumada, bueno. Més que res, doncs, introdueixo tot el tema d'aquests productes.
Clar, és que em sembla molt interessant la idea, perquè al final parlem moltes vegades de, doncs, dels productors i quan parlem amb ells ens diuen, clar, és que quan som petits ens ho fem tot, no? I anar-te a vendre de vegades és molt complicat. Llavors, els restaurants, els càterings, no? Com és el teu cas, són una via increïble, no? Una plataforma perquè la gent conegui, doncs, en aquest cas pot ser aquest petit productor de formatge, no? De Camarles,
exacte.
Que si no, no arribaria.
Exacte. Doncs intento potenciar doncs tot el que és tots els productes de la zona. A veure, hi ha vegades que, per exemple, poso al menú anguila fumada del Delta, no? A vegades, clar, quan la gent sent el nom d'anguila, doncs es queda una mica de dir, ostres, una mica reàcia, no?
És veritat.
I sempre els animo, no?, de dir, us encantarà aquesta tapa. I a lo millor, doncs, de 15 tapes que poso, aquesta és la primera que vola, no? Però, vull dir, intento convèncer la gent, perquè, clar, són productes de molt bona qualitat, i després quan em demanen un altre càtering em demanen, escolta, aquell muntadito d'anguila fumada, torna-me a posar, saps?
Clar, perquè és el que tu has dit, suposo que si ens passegem per l'Ametlla, per Sant Carles, és
exacte.
Molt habitual trobar-ho en els restaurants, però quan puges una miqueta més, això va desapareixent, no? No en tenim costum.
Sí.
I fins i tot a les comarques del camp no és habitual, sinó que te n'has d'anar una miqueta més avall, a les Terres de l'Ebre, per trobar-ho.
No, jo estic feliç i contenta de que doncs, gent dels Estats Units o gent dels Emirats Àrabs provin els meus productes, no?
Clar.
I els hi encanten, o sigui, és una passada. I un bon pa amb un bon oli de la zona, clar, és que no té res a veure que si et fiques un pa normal i un oli que no... M'entens el que vull dir? Llavors, aquí a la zona de les Terres de l'Ebre tenim productes boníssims. I jo intento potenciar tots els productes des d'aquí de Barcelona.
Doncs em semblava molt interessant aquesta iniciativa. Els diré el web, per cert, si volen tafanejar, www.monebre.com/catering. Allà tenen més informació, perquè com ens has dit, Mònica, feu tot tipus de càterings per diferents esdeveniments, des de coses més petitones
exacte.
A esdeveniments més grans.
Sí.
Per tant, potser algú li pot interessar. Aquí deixem la informació. El que jo li he demanat, jo t'he posat uns deures, Mònica, ja me n'has dit alguns, però sí que m'agradaria que tu, com a expert en la matèria, no? Que és la que tria els productes, no? I pensa també en les receptes, em recomanis dos, tres productes que tu creguis que són una mica desconeguts en general i de les Terres de l'Ebre, les comarques de Tarragona, que a tu et semblin imprescindibles.
A veure, jo el que, per exemple, el que utilitzo molt també són el tema de vins, de la zona del Celler de Batea, que té uns vins molt bons, ¿vale? Tenen, per exemple, un vi blanc chardonnay molt bo, després el que és el vi negre, que és garnatxa, i sirà, també, i després també, per exemple, aquest celler, en base a unes olives, amb el meu nom, amb Monebre,
sí.
Que estan molt bones, són unes olives gaspatxes, així alineades amb all i espècies, després també, el que el que et deia, de que una mica el que no coneixen, per exemple, l'anguila fumada del Delta de l'Ebre, vale? Que aquesta anguila fumada doncs, es pot fer amb aquests montaditos, amb un tomàquet tamisat i després li fico un bon oli i una miqueta de sal gruixuda. Després també la tonyina balfegó, bueno, és una tonyina top, vale? I llavors també la posem als càterings aquests, formatges de la zona, formatges d'ovella, de cabra, de vaca, completament artesanals, vale? Que bueno, és un producte de primeríssima qualitat. I després l'oli de la cala, de l'ametlla de mar, també, és un oli exquisit. Uh-huh. Bàsicament toco aquests productes. Oli, vins, olives, formatges i després el tipus de peix, doncs l'anguila fumada i la tonyina.
Molt bé, perfecte.
Aquests productes. Sí.
Recorda'm els noms dels formatges que l'has dit abans, n'has dit un parell, no?
Sí, a veure, els formatges, la formatgeria que més treballo és una formatgeria que està a Camarles, és la formatgeria Perfecto, que aquests tenen moltíssims tipus de formatge, per exemple, en tenen un amb trufa blanca, que és exquisit, després també tenen un altre d'ovella anyenc, després fan uns rulitos de cabra amb papaya i pinya, que també això ho poso a les pissarres de formatges, així muntat molt bonic i a la gent li agrada molt. Després també els altres formatges són els de la zona de l'Ametlla de Mar, que allà doncs, a la formatgeria Punta Calda doncs, també té, a part de que tindre una granja amb animalets allà, doncs allà fan els seus formatges artesans i tenen un ventall molt ampli i són molt exquisits també.
Doncs apuntin, perquè potser doncs, sent d'aquí fins i tot no coneixíem, no? Evidentment a grans trets sí, l'anguila sí, però per exemple aquestes formatgeries potser em sembla més desconegut.
Exacte.
És interessant saber-ho també. Clar, és important potenciar la feina dels artesans, no? Que és una cosa que tu tens molt present, no només pel que fa a les Terres de l'Ebre, també amb altres productes que utilitzes, si miren entren al web de Monebre ho veuran, no? És una mica la filosofia clau del projecte, no? De dir que sigui tot de proximitat i potenciar aquest petit comerç i aquest comerç artesà, no?
Exacte.
Doncs escolta, exacte. Mònica, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquests minutets sabent que tens a més un càtering en vistes, que a aquesta hora ja deus estar molt liada.
Ara comença la feina.
Moltíssimes gràcies i escolta, si tu descobreixes algun altre producte, perquè suposo que fas cerca, no? De tant en tant et passeges aquí i fas cerca. Si descobreixes algun producte que creus que hem de conèixer, ens ho fas saber i els convidem,
Molt bé. Perfecte.
O sigui, aquí, línies obertes. Bé. Recordin el web www.monebre.com. Mònica, un plaer. Torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies, Mònica. Adéu, adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ahora las ONGs se vuelven a poner a prueba a Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo, porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu, cada dia a partir de les 12:20. Primera parada avui a Tarragona. A l'antiga audiència podem veure fins al proper 9 de setembre l'exposició Les Contalles de Sant Magí, 15 anys de representacions. L'exposició a l'antiga audiència estarà oberta de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2. La segona parada la fem a Falset, on a les 6 de la tarda els han programat una activitat molt interessant a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa. Es tracta de Rondalla va, Rondalla ve, una manera de descobrir el patrimoni legendari de la mà de Còdol Educació. A la tarda a Cambrils, a partir de les 5, al Parc del Pinaret, tenen programada una tarda infantil amb els tallers del Seguici Festiu i l'espectacle de circ familiar Top Ten Circ. I acabem amb una cita que tenen a Cunit entre 6:15 de la tarda i 10:45 del vespre. Allà, al passeig marítim de Cunit, hi haurà la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. A l'estiu és habitual la baixada del 30% de les donacions, així que la nostra sang és més necessària que mai. A Cunit, a partir de 6:15 de la tarda al passeig marítim, anem a donar sang.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
La acción no siempre trae la felicidad, pero no hay felicidad sin acción.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Migdia Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Menys de 10 minuts arribarem a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per conèixer el que ha passat a nivell nacional i internacional. Repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Normalitat en aquestes primeres 48 hores d'aplicació de la nova norma de la Nacional 300, a la Nacional 340 i Nacional 240. Els Mossos aturaven ahir una trentena de camions de gran tonatge als controls instal·lats a les comarques de Tarragona. La Nacional 340 està clarament més buida de camions entre les crítiques de transportistes i també d'alguns negocis a peu de carretera. Els propietaris d'algunes empreses, com tallers o restaurants, veuen amb incertesa el futur dels seus negocis. L'Agència Catalana de Notícies ha recollit alguns dels testimonis de transportistes i també el propietari d'un taller a peu de la A340. Escoltem el Xavier, el Claudio i l'Ivan.
Tema de camió, a veure, adelantaria més, perquè, claro, la Nacional va més lenta, però, claro, en tema econòmic, vull dir que no gasta més diners, eh? I el preu del viatge és el mateix.
Els preus dels viatges no pugen. Llavors, tota la diferència es té que agafar, diguéssim, de lo poc que queda. Llavors, pues, ens afectarà i prou.
No ho creiem que s'acabi solucionant perquè l'autopista no té la suficient capacitat per absorbir tot aquest tràfic de vehicles. Llavors col·lapsaran l'autopista. I aquí ens quedem amb una nacional, amb una doble línia contínua, amb rotondes molt poc efectives.
Per la seva banda, els veïns que porten anys lluitant per una autopista completament gratuïta creuen que això és només un pegat i que només aconseguirà col·lapsar la que hauria de ser la via ràpida, que no podrà assumir la quantitat de trànsit pesant a diari. Són bastant clars, creuen que s'està posant la xifra de morts a la Nacional 340 com a excusa per implantar un sistema de vinyeta i acabar beneficiant econòmicament a les concessionàries. El portaveu del moviment veïnal per una apesat gratuïta, Llorenç Navarro, ho deia així a COPE Tarragona.
Ojo, que mos volen donar un dàtil i mos faran cagar una palmera. I sé que sona molt feo dir-ho, però és així perquè la gent pugui entendre que aquesta excel·lència que creuen que han aconseguit és el premi pas per intentar ficar-nos un pagament de per vida i justificar-nos que això és la nostra salvació. I l'únic que és donar-li a les concessionàries la utilització de les infraestructures perquè ells així anualment mos ho aniran muntant fins que sigui quasi inviable.
La xifra d'aturats a les comarques de Tarragona ha pujat un 2% a l'agost, se situa en 43.275 persones. Això representa un increment del 2,05 respecte al mes anterior, segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Es trenca així amb 6 mesos consecutius de descensos mensuals. En termes absoluts, són més de 870 persones les aturades les que han incrementat aquestes llistes de l'atur respecte al mes de juliol. En plana política, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha explicat aquest matí que anunciarà el seu futur, quin serà el seu futur, a finals del mes de setembre. Esperarà que passin les festes de Santa Tecla per decidir si continua amb la intenció de presentar-se o no a les properes eleccions municipals al 2019. Més coses. La Fiscalia sol·licita una pena de 2 anys de presó i més de 6.000 euros de multa per a 4 individus acusats d'agredir els vigilants de l'estació de tren de Segur de Calafell i malmetre les barreres d'accés a l'estació. Els processats són 3 homes txecs i un eslovac d'entre 25 i 30 anys. Tot plegat es va produir abans de les 8 del vespre, el passat mes de gener, quan els acusats van ser amonestats pels 2 vigilants després d'haver accedit a les andanes sense pagar el bitllet. Segons la Fiscalia, un cop els van expulsar de l'estació, es van posar d'acord per agredir els 2 responsables de seguretat i, a més, van ocasionar destrosses a les barreres d'accés per valor de més de 5.000 euros. Ara fa un any, el col·lectiu de vigilants de seguretat exigia a Tarragona més mesures de protecció i un plus salarial per perillositat per fer front a agressions i amenaces que diuen són diàries, que pateixen al seu lloc de treball, especialment en trens i estacions. Entre d'altres qüestions, el col·lectiu també reclamava poder disposar d'armilles antibales i d'armes, atès el nivell 4 d'alerta antiterrorista i que se'ls consideri agents de l'autoritat. A Reus, l'ONG Nova Eucària ha denunciat l'Ajuntament davant la Fiscalia de Medi Ambient per un presumpte delicte de maltractament animal contra els coloms. Denuncien els mètodes de captura i extermini que es fan servir a la ciutat amb l'argument de reduir la sobrepoblació d'aquesta espècie. L'entitat ecologista considera que s'està produint un delicte penal que es repeteix amb impunitat. La directora de l'ONG és Anna Carbonell, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Es dipositen gàbies en punts concrets de la ciutat, les deixen obertes. Llavors els animals, en aquest cas la majoria són coloms, van entrant. Al ser un mètode no selectiu, com et comentava, també poden i entren altres aus que estan especialment protegides per la llei. Aquestes gàbies es tanquen i llavors què ha passat en el cas de la ciutat de Reus? Pues que moltes vegades es moren per inanició perquè es deixen allí moltes hores o fins i tot dies. I si les que sobreviuen normalment es gasifiquen.
S'estima que a la ciutat de Reus hi ha uns 40.000 ocells d'aquesta espècie que es concentren en punts concrets com els Passeig o el barri del Carme. I abans d'acabar, tornem a connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió del temps pel que ens queda de dimarts i també ja mirant a demà. Anem fins allà on hi tenim el Josep Moragas. Josep, bona tarda.
Bona tarda. A Tarragona seguim amb el cel més aviat tapat. Aquest cel el mantindrem durant tot el dia i fins i tot cap a la tarda s'anirà tapant encara més, creixeran núvols d'evolució que ens poden deixar ruixats i tempestes. Temperatures sense grans canvis, màximes que avui es mouran entre els 29 i 32 graus i el vent que per la seva banda bufa variable i fluix. De cara a demà el cel seguirà ennuvolat, tindrem algunes boires matinals i núvols d'evolució diurna que ens poden deixar ruixats i tempestes. Es poden ser localment fortes i en forma de calamarsa ja cap a la tarda. Temperatures que es mantenen. Tarragona demà arribarem als 28 graus de màxima, a Gandesa 28, a Tortosa, al Vendrell i a Reus també arribarem als 29 graus de màxima. El vent que per la seva banda bufarà variable i fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
La Razón te regala las sartenes de cobre totalmente antiadherentes. Nada se pega y no se rayan. Podrás cocinar de forma más saludable con muy poco aceite o al vapor. Válidas para inducción e incluso para el horno. Y se limpian en el lavavajillas. Llévate el juego de 6 piezas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs amb la nostra cançó del dia, aquest número 1, tal dia com avui, l'any 76, el Dancing Queen d'Ava, tanquem la paradeta per avui. Ja saben que d'aquí una estoneta podran trobar el podcast del programa, el d'avui i el de cada dia al web de COPE, www.cope.es, i si no, encara més fàcil, al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer tenir-los per aquí. Ens retrobem demà a les 12:20. Acabem de passar molt bon dimarts.